Molt bona tarda. Com podem perdre la por a parlar en públic? Quines són les claus d'una bona comunicació? Com podem parlar bé en públic davant d'un auditori, en una classe, a la feina, amb un grup d'amics, en una reunió important? Quin és l'art de comunicar eficaçment? Parlar bé en públic passa per comunicar-nos millor amb nosaltres mateixos? Quin és l'art de fer-se escoltar?
Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
És molt habitual tenir dificultats per parlar en públic, per timidesa, per falta de confiança en un mateix, per por, pel què diran, per no saber trobar les paraules adequades, per no saber organitzar les idees, o potser perquè creiem que no tenim prou idees. El do més desitjat pels humans, segons el psicòleg Carles Maria Espinal, és saber què pot dir-se, a qui pot dir-se, com hem d'expressar-ho, quan és el moment i quina força suggestiva reclama el nostre missatge. Segons Horacio Alberto Creel, el problema és que l'educació no ha valorat adequadament la importància de la comunicació. Sempre estem comunicant alguna cosa i no existeix una segona oportunitat per oferir una primera impressió. Parlar als altres no es limita a prendre la paraula i deixar anar un discurs, sinó en establir una comunicació efectiva, una comunicació en la que siguem capaços de transmetre les nostres idees, d'interessar i fins i tot seduir aquells que ens escolten. Ens explica el nostre convidat d'avui, Ferran Ramon Cortés, el llibre L'illa dels cinc fars, que va veure clar que donar informació i comunicar són dos conceptes absolutament diferents. Si donar informació rarament suscita interès en els altres perquè és un acte força neutre, que no exigeix cap implicació personal, comunicar és tot el contrari. Es tracta probablement d'una de les habilitats més determinants de la nostra vida. Saber comunicar eficaçment una idea és tan o més important que tenir-la. De poc serveixen els nostres pensaments si no som capaços de fer-los arribar a la resta de gent.
Horacio Alberto Creel. A ningú se'l jutja pel que és o pel que sap, sinó pel que manifesta.
Hola, bona tarda. Jo trucava per preguntar, bueno, versa sobre la timidesa, si hi hagués algun truc o alguns truquets o així, perquè sembla un adolescent, i el curiós és que jo quan era adolescent era gens tímida, i a partir dels 19-20 anys és quan vaig començar a ser més tímida, més reservada i això, però jo fonamentalment uns trucs per poder anar trampejant a la vida. Gràcies.
Hola, sóc la Fina. He sentit que avui hi ha el Ferran Ramon Cortés. Un dia el vaig veure a una conferència i no em va semblar un orador habitual perquè se'l veia molt proper. Com ho aconsegueix això?
Hola, sóc la Laura. Des de petita sóc molt tímida i em poso molt nerviosa, i fins i tot quan estic amb els meus amics. Llavors, ara haig de fer una presentació a la feina i, bueno, què puc fer perquè no em traeixin els nervis?
Doncs aquestes són algunes de les preguntes que hem rebut al contestador de l'Ofici de Viure, 93-209-2162. Si teniu més dubtes, 93-201-7474, viure@catradio.cat i SMS al 7033 amb la paraula viure. Respondrà les vostres preguntes Ferran Ramon Cortés i també Patrícia Boyd, psicòloga i sofròloga. A 8:45, un minut de meditació amb el monjo budista Ricard Rutllan i després, com cada divendres, el bloc de notes setmanal d'Àlex Rovira. Àlex Rovira és escriptor, conferenciant, potser vostès el coneixen per La bona sort o La bruixa a l'interior o Els set poders. Avui ens parlarà dels límits, de com superar-los. I tancarem l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio amb Oriol Pujol Borotau, també com cada divendres, parlant de l'èxit just abans que dilluns parlem del concepte de fracàs. Així serà l'Ofici de Viure d'avui.
comunicació, com que la relació humana i la relació...
Maria Glòria Enríquez, professora de ioga.
Està en comunicació permanent per poder sobreviure. És no tan sols la carta de presentació, és el mitjà fonamental de sobrevivència que tenim a la Terra i el millor dels plaers que podem conquerir. És poder entregar-nos de la millor manera, reunint en aquest acte d'entregar-nos tot el bo que hem après i tot el bo que podem rebre.
Un minut i un quart de nou del vespre, Ferran Ramon Cortés, bona tarda, ben retrobat.
Bona tarda.
Què recomanaria als oients als quals es costi parlar en públic?
Mira, jo diria que hi ha dos factors molt importants. El primer seria una bona preparació. Les coses que no estan ben preparades, doncs, no funcionen. I a vegades pensem que hi ha grans oradors que dius, escolta, improvisen, és que ja ho saben fer, no els hi cal preparar res. No és cert, jo no conec ningú que no prepari molt ben preparada la seva comunicació si aquesta comunicació surt bé. El segon punt seria, aquest potser ens en parlarà més la Patrícia, perquè és més psicològic, que és un tema de seguretat, de tenir seguretat en un mateix, de confiar en un mateix i de vèncer aquest primer moment que és inevitable, és absolutament inevitable, però es pot superar, d'aquests primers minuts on sembla que ens tremolarà la veu, que ens quedarem en blanc i que no sabrem tirar endavant. És important que la gent sàpiga que això passa i és normal, i que un cop superat això ja pots agafar el fil tranquil·lament.
A mi moltes vegades em pregunten, què fas quan et quedes en blanc? Jo dic que em quedo en blanc, ja està.
Sí. Sí. A veure, a la honestitat per davant, jo crec que tots som persones i la gent i l'auditori accepta moltíssim el nostre caràcter de persones i, per tant, la nostra honestitat, si tenim un problema d'aquest estil. També és veritat que quan tu tens molt clar el missatge que vols donar, tu tens aquella frase escrita en una sola frase, què és el que has vingut a dir, aquest és el gran...
Motor.
El gran motor i on et pots agafar el gran salvavides, no? Quan et quedes en blanc, acudeixes en aquesta idea i pots agafar el fil de seguida altra vegada.
Gaspar Hernández, L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Recordem que a l'hora de parlar en públic, el nostre cos expressa un 70% de la informació, amb els gestos transmetem el 50%, amb la comunicació no verbal, i amb la veu el 20%, i les paraules, allò que diem, només expressa el 10%. Bé, per tant, està clar que és més important com ho diem que no pas el que diem.
Segur, el to de la veu i el no verbal, sobretot quan està en contradicció amb el que diem, és el que mana. És a dir, si tu veus una persona que t'està dient que no està enfadada i t'ho està dient amb un to agressiu i amb uns gestos agressius, és evident que el missatge que està comunicant és d'enfad.
Això passa amb alguns polítics, eh?
Això passa molt amb alguns polítics, però és que ens passa a nosaltres mateixos quan estem amb un company. Mira, hi ha aquell principi que diu comuniquem el que sentim, res més que el que sentim. Si nosaltres anem a comunicar amb un sentiment a dins, és el que sortirà, diguem el que diguem, perquè el cervell té aquesta rara virtut de buscar sempre la sinceritat, no? I si nosaltres amb les paraules som capaços de controlar-nos, hi ha gestos del nostre cos, hi ha expressions de la nostra cara i el nostre to de la veu ens delatarà segur.
En Ferran Ramon Cortés va publicar L'illa dels cinc fars ja fa temps, ja va per la 6ª edició, amb algunes claus de la comunicació. De fet, és un recorregut per les claus de la comunicació a partir d'una experiència personal. Hi va haver un dia que en una conferència les coses no van anar bé.
Vaig agafar aquesta experiència que, tal com la descric, en realitat sintetitza diverses vegades, on surts d'aquelles conferències amb la sensació de dir, escolta, ho he fet correcte, però no he arribat a la gent, no? A partir d'aquí, l'obsessió aquesta per dir com podem passar de fer la feina correcta a impactar la gent, quines poden ser les claus. I ho vaig anar a buscar, doncs, en els fars de Menorca, en aquest cas.
I una d'elles és, una d'aquestes claus, no voler convèncer.
Em sembla una clau molt important. Jo crec que intentar convèncer no convenç, el que sí convenç és mostrar-se convençut, que encara que sembla un joc de paraules, és molt diferent. Jo, si tu em veus convençut del que explico, et pots emmirallar en aquest convenciment i pots pensar, pots donar-me crèdit o com a mínim hi reflexionaràs. El meu intent desesperat de convèncer-te que les meves idees són les bones i són úniques i te les has de tragar, això atempta contra la llibertat d'escollir i això mai funciona.
Sèneca. Dir el que sentim. Sentim el que diem. Concordar les paraules amb la vida.
Si teniu preguntes concretes, 93-201-7474, viure@catradio.cat. Això és l'ofici de viure, amb eines pràctiques pel vostre benestar emocional. I avui, per parlar en públic, en aquesta hora, Patrícia Boyd. Patrícia, benvinguda.
Hola, bona tarda.
La Patrícia és psicòloga, és sofròloga. Moltes vegades els nervis ens traeixen. Moltes vegades som nosaltres els nostres pitjors enemics. Escoltem un fragment amb la veu d'Elisabet Pedrosa, que ens parla sobre això, sobre el nostre principal enemic, que som nosaltres mateixos, i després parlem amb Patrícia Boyd.
Segons Anthony Robbins, la capacitat per fer qualsevol cosa a la vida està basada en la nostra actitud per dirigir el nostre propi sistema nerviós. I els que aconsegueixen excel·lir ho fan mitjançant determinades comunicacions amb el sistema nerviós i a través d'ell. Quan considerem que no podem fer alguna cosa, enviem al nostre sistema nerviós missatges coherents que limiten o suprimeixen la nostra capacitat per fer-ho. Per contra, si enviem al nostre sistema nerviós missatges constants i coherents que mostren la convicció que podem fer aquella cosa, aquests transmeten al nostre cervell la senyal que es produeixi el resultat desitjat, i això obre les portes a fer-ho.
Patrícia, què podem fer per no ser els nostres principals enemics, perquè els nervis no ens traeixin a l'hora de parlar en públic?
Penso que el primer de tot és molt important prendre consciència del que és un, del que sent, a sentir i percebre les pròpies emocions, i un cop tenim clares aquestes emocions internes, que són vàlides per tothom, l'expressió de tot això que nosaltres volem dir, la intencionalitat que li posem, serà sempre fluida, còmoda,
neta. Però si la meva emoció a l'hora de parlar en públic veig que és de nervis, de tensió, si veig que jo experimento això i em vaig recreant en que estic nerviós, en que sento tensió, en que no me'n sortiré, per molt clar que ho tingui, fracasso.
Clar, evidentment, el nostre cervell s'ho creu tot. Si nosaltres anem alimentant el cervell de pensaments negatius, l'estem ensenyant a prendre un hàbit negatiu. Si ensenyem el cervell a agafar un hàbit positiu, en creure en un mateix, en connectar el cos i la ment, automàticament totes les manifestacions neurovegetatives, com pot ser suor a les mans, taquicàrdia, s'ha quedat a la boca, aquest tipus de coses, el que fa és que un es comenci a perdre. Quan s'integra, ja no passa, és com que la ment controla el cos.
Perquè el problema és la desconnexió entre la ment i el cos, no? No som conscients, prou conscients del que ens diu el nostre cos.
Ah, exacte. Malauradament, a la cultura on vivim es posa molta poca consciència de pell endins, no? Que dic jo sempre, si estem mirant cap enfora. Si prenem a mirar endintre, podem veure com som, acceptar-nos, poder canviar, i tot això es fa a través d'unes tècniques que ens ajuden a crear noves connexions neuronals, xarxes neuronals que se'n diuen sinapsis, amb la qual són aprenentatges que el contingut és un mateix. Podem aprendre de nosaltres mateixos i canviar i modificar.
Ferran Ramon Cortés, què en pensa de tot el que està sentint de la Patrícia Boyd, que és sofròloga? Després definirem què és sofrologia, que és una paraula que sona molt malament, però que no, però que en el fons ve, a veure si ho diré bé, ve de Sofren Logos, no? Que és l'estudi o tractat de la consciència en harmonia.
Ah, exacte.
Jo el que penso és que el no estar en contacte amb els propis sentiments és un gran problema sempre, sobretot en tema de comunicació, per tot el que estem expressant ara, d'aquesta retroalimentació dels nervis, etc. I també perquè ens fa donar missatges molt sorprenents i que no tenen res a veure amb els missatges que volem donar. El que ens passa quan no som conscients del sentiment que tenim dins és que el que diem, el que nosaltres pensem que diem i el que realment estem dient són dues coses molt diferents. I la gent el que rep és el que realment estem dient.
És un quart i mig de nou a l'ofici de viure a Catalunya Ràdio. Fem una petitíssima pausa per la publicitat i tornem responent als dubtes dels oients. Catalunya
Ràdio. Tan sols existeix una passió. La passió de ser feliç.
El llibertí, d'Eric Emmanuel Schmidt. Direcció de Joan Lluís Bozzo, amb Ramon Madaula i Laura Conejero.
Les dones estan per damunt dels homes. Som més misterioses, menys animals. Tenim un cos preparat per l'enigma.
El Teatre Poliorama. Entrada ja a la venda a Servicaixa.
Visca! Ja m'he comprat el pis.
I la hipoteca?
El congelador. Si compra un habitatge a Don Piso, pagarà només el 3,75% d'interès durant els dos primers anys, sense cap tipus de pujada. I a partir del tercer any, només l'interès vigent. És la hipoteca congelada de Don Piso. Informis en el 900-22-22-22. Don Piso.
Focus i Maletes Gladiador presenten per segona temporada Òscar, una maleta, dues maletes, tres maletes. Un excel·lent per Joan Pera i companyia. Continua la gran comèdia al Teatre Condal, dirigida i adaptada per Abel Font. Òscar, una maleta, dues maletes, tres maletes. Venda d'entrades, té l'entrada Caixa Catalunya i taquilles Teatre Condal. Descomptes grups, prom entrada. 933-097-004.
¿Sabes quién va a ganar más dinero con el fútbol esta temporada?
Claro, nosotros, ¿quién si no? La Peña Los Berenjenas. Los fruteros más futboleros de todo el barrio. Escucha, niño. Goles pa' aquí. Goles pa' allá. Este año con la quiniela nos vamos a forrar.
Gana sin tocar un balón. Con el bote de la quiniela este domingo 3.300.000 euros para un único acertante de 14 con pleno al 15. Vuelve la quiniela. Juégala.
El Centre d'Arts Escèniques de Reus i el Teatre Romea presenten Tres Dramolet, de Thomas Bernhard, amb Rosa Maria Sardà, Mercè Pons i Pepa López. Del 10 de setembre al 14 d'octubre al Teatre Romea. Tres Dramolet, una comèdia àcida sobre el món del teatre.
Venda d'entrades al Teleentrada de Caixa Catalunya, 902 10 12 12 i a les taquilles del Teatre Romea.
T'ho donem tot. Informació, entreteniment, esports, humor, tertúlies, participació, música. Catalunya Ràdio. No hi ha color.
Gaspar Hernández. L'ofici de viure.
5 minuts i dos quarts de 9 del vespre. Estem parlant en públic. Estem parlant pel nostre estimat públic, amb l'avantatge que no hi ha públic al davant, Ferran Ramon Cortés, és a dir, que no sentim, si no hi ha gent que estigui tossint, per exemple, ni amb el mòbil, ni badallant, ni que se'n vagin,
Però és un gran inconvenient, perquè això no ens permet tenir, diguéssim, consciència de què és el que està rebent la gent.
Clar.
Perquè aquesta és una altra, no? A vegades parlem en públic i anem allò absolutament concentrats sense copsar què és el que està passant a la sala. I la gent, això és un diàleg. Nosaltres parlem en paraules, la gent parla amb els ulls. A través dels ulls hem de saber si està arribant el nostre missatge, si estem avorrint, si no estem avorrint, i això ens ha de permetre doncs canviar una mica les
coses. Si estem avorrint, hem de fer com fan molts professors i cada cop més, perquè cada cop s'escolta menys a classe, cada cop costa mantenir més el discurs, doncs hem de fer com fan els professors, que és doncs canviar ràpidament de tema, posar un exemple, fer una broma, fer el número.
És molt important tenir capacitat de reacció, no? Hi havia un comunicador que deia el bon comunicador és el que és capaç de canviar la segona part de la frase en funció de la reacció de la gent a la primera part. Això ja diria que és utòpic, no? Però sí que és veritat que no val fer un monòleg. És un diàleg. Hem d'estar absolutament en contacte amb el que està passant amb els nostres oients.
Dubtes, preguntes al 93-201-7474 pels nostres convidats. Carme de Vilafranca, bona tarda.
Hola.
Endavant.
Doncs no, que sempre que haig de parlar, doncs, per exemple, com ara mateix, no?
Sí.
I ara no tinc públic, no? No tinc un telèfon, no? I els fa gent que passa per la carretera. Doncs em sento així, insegura, incòmoda. Després no, després parlo, bueno, i si em deixen no callo. Però és que em passa el mateix quan haig de començar a fer un escrit. Si, per exemple, vull fer un escrit, no? Em ve de gust escriure alguna cosa. Quan començo la meva lletra, és tremolinosa. Després agafo seguretat i pam-pam-pam-pam-pam em llenço. Com si fes un examen, no? I no faig un examen, senzillament, doncs mira, em ve de gust doncs, escriure el que m'ha passat per vacances o una cosa d'aquestes.
Què voldria preguntar als nostres convidats?
Que per què una persona doncs, que porta ja un bagatge de vida encara té aquesta inseguretat?
Perfecte, doncs Carme, ara...
Això és el que li vull
dir. Ara en parlem, moltíssimes gràcies, bon viatge i molt bon cap de setmana, Carme. Maria, de Barcelona, bona tarda.
Sí, hola, bona tarda.
Som tot orelles.
Bueno, mira, jo sóc justament el que acaba d'esmentar l'especialista que teniu amb vosaltres. Sóc professora de llengua i literatura catalanes des de fa 15 anys i enguany m'he presentat a oposicions i he passat 3 proves. La primera era una prova escrita de 71 temes, doncs te'n surt un i si el saps, doncs bé, aquesta part la vaig aprovar. Les dues altres proves eren dues proves orals en les quals s'avaluava doncs, una programació que tu t'havies d'haver pensat d'un curs de l'ESO i tot seguit, això era la primera, la segona part, i la tercera era l'explicació d'una de les unitats de les quals consta aquesta programació que tu mateix has preparat, que no és més que una programació de les moltes que hi ha doncs, en els llibres de text que es venen en les llibreries, és a dir, que no té gran misteri. Doncs resulta que em van suspendre el tot plegat perquè justament jo tinc tot el contrari del que esteu dient aquí. No tinc cap mena de vergonya, sóc molt expressiva, gesticulo molt, explicava amb un gran convenciment del que deia, i jo em penso que és que no els vaig caure bé, que potser eren persones més aviat o tímides o molt prudents, que jo cada vegada ho intento ser més, ja sé que en general potser no ho he estat en general en la meva vida no massa.
Sí, jo li demanaria, Maria, si tingués la mobilitat de ser també concisa, perquè se'ns acaba el temps.
Sí, doncs
ara plantegem
voldria saber,
dubtes.
Voldria, no sé, entendre per què se'n va suspendre, o sigui, la programació és que no, ni se la van poder mirar, en 5 minuts t'aprovaven o et suspenien.
Ara
era més que res l'exposició oral.
Moltes gràcies, Maria, de Barcelona, que tingui molt bon cap de setmana. Ara en parlarem després del minut de meditació, que arriba el monjuista Ricard Rotllan, i també saludarem l'Àlex Rovira. Àlex,
hola, què tal?
Bona tarda, ben retrobat, amb el seu bloc de notes setmanal a la segona part de l'Ofici de Viure, parlant de les nostres limitacions, però també parlar del fet de parlar. Recordo que fa una setmana Francesc Miralles el qualificava com el millor orador d'Espanya. Escoltarem alguns dels seus secrets a la segona part del programa. Són 9:15 i a aquesta hora un minut de meditació. Ricard Rotllan, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Gaspar, com estem?
Doncs molt bé, a punt de començar el cap de setmana, que no passaré meditant.
No?
Jo
vaja,
ho sento.
I mira que jo m'esforço aquí.
I vostè?
Doncs sí, suposo que sí. En principi cada dia faig meditació com a xico ben d'hora,
sí,
que és el millor moment, inclús sí, pels oients que sàpiguen si han d'aplicar aquestes meditacions a casa, encara que són molt curtes, les poden fer més llargues a casa seva. El millor moment de la meditació és precisament el dematí al llevar-se, abans de sortir el sol, el moment inclús que està sortint sol es pot mantenir la meditació, i després quan el sol es pon també és el millor moment de meditar.
Endavant, Ricard, quan vulgui.
Moltes gràcies. Doncs bé, com de costum, deixa el cos tranquil, relaxat, amb la postura que hi siguis. Fes els possibles per tenir-lo assossegat, calmat, tranquil. La respiració deixa-la que vagi i vingui. No l'esforcis, no facis exageracions amb la respiració. I procura ara tenir en compte el teu element aigua del cos. Element aigua són les parts fluides, com ara la sang, la saliva, les llàgrimes. Tots aquells fluids que corren pel teu cos són element aigua. Observa, visualitza-ho mentalment, tot aquest flux de l'element aigua en el teu cos. Il·lumina-ho i guareix-te de qualsevol tipus d'inconvenient. Imagina que qualsevol foscor, qualsevol inconvenient marxa fora, i amb aquesta llum que tu li dones mentalment estàs guarint completament el teu cos, perfectament pur, clar i lluminós. Queda't tranquil·lament, un instant, i relaxa't profundament.
Ricard Rotllan, molt bon cap de setmana, moltes gràcies, molt bona meditació. Fins dilluns.
Moltes gràcies.
Catalunya Ràdio. No hi ha color.
Gaspar Hernández, L'ofici de viure.
Hem començat l'ofici de viure d'avui dedicat a com parlar en públic, com comunicar-se bé, citant Horacio Alberto Krell dient: el problema és que l'educació no ha valorat degudament la importància de la comunicació, perquè sempre estem comunicant. Doncs bé, hem parlat amb Lola Casas, mestra de primària, per veure quines són les eines que utilitzen els professors tant per comunicar-se amb els nens més petits com per despertar en ells el desig de comunicar-se i de fer-ho sense vergonya.
Que el més important per això és no forçar. I pensant que hi ha gent que sempre li costarà el comunicar-se amb veu alta, perquè moltes vegades també el que ens passa als mestres, això és veritat, és que discursegem una mica i potser no ens en recordem de dir-li al nen: escolta, m'has entès bé el que jo t'he dit? O tu què en penses del que jo t'he dit? Si fem això, el nano aprèn a respondre. Comunicar també, parlar d'una manera sense, el que seria sense embuts, sense girs gaire complicats, que el nano capti la idea.
El xat de l'ofici de viure, en Jesús, diu que està d'acord amb els nostres convidats, que primer cal estar convençut i després es convença, saber de què es parla i estar al 100% segur del que es diu. En Francesc es envia un correu electrònic a viure@catradio.cat en què ens diu: abans em costava molt parlar en públic, però fa 21 anys vaig tenir un accident i em vaig quedar sec, diu ell. Aquesta situació va ser duríssima, em va obligar a superar-me a mi mateix i al cap de poc temps em vaig adonar que també havia perdut la por de parlar en públic. Ferran Ramon Cortés, anem a respondre als oients, anem a respondre en primer lloc als oients que ens deixaven, les oients que ens deixaven missatges al contestador. Una oient ens demanava secrets, petits secrets. Ella era tímida, no era tímida fins als 19-20 anys i després, a partir d'aleshores, li ha costat parlar en públic. Alguns d'aquests secrets crec que poden haver quedat reflectits en la nostra conversa. La Fina deia com s'ho fa el nostre convidat, en Ferran Ramon Cortés, per ser tan proper, i la Laura ha de fer una presentació a la feina i també té dubtes.
Mira, jo hi ha un tema comú que és aquest dels nervis aquests de l'inici de comunicar en públic, que jo el que vull posar sobre la taula és simplement una idea molt simple, i és que això és absolutament normal e inevitable. Ens passa a tots i li passa a tothom. El que passa que a partir d'aquí hi ha dos maneres de tirar endavant. Una és, quan comences a agafar consciència, et retroalimentes, dient: mira, ja m'està passant, ja m'estic encallant, ai, no me'n sortiré, ai, no me'n sortiré, que llavors, efectivament, això va malament. I l'altra, que és assumir que realment tens un petit període d'escalfament on no estàs en òptimes condicions, assumir-ho en plena naturalitat, i això és un temps curt, i l'únic que has de saber és que no pots reservar cap part molt important del teu missatge per aquest moment, perquè ni la teva audiència ni tu esteu en condicions bones, ells de rebre'l i tu de donar-lo. Però si això ho passes amb la normalitat de saber que és algo normal i que passa, també és una cosa que pots superar molt més. Hi ha una frase que m'agrada molt d'un americà que diu que el cervell és un òrgan que funciona ininterrompidament des de que neixes fins que mors, excepte quan t'aixeques per fer una presentació. I és que aquest moment de col·lapse és normal i existeix. Llavors, a part de la qüestió psicològica que ens en parlava la Patrícia, jo el que recomano és s'ha de viure aquest primer moment amb absoluta normalitat.
Patrícia, alguna suggerència?
Sí, inclús acceptar-ho, i també es pot expressar. Si expressem el sentiment, doncs, estar nerviós, o el sentiment de que aquella situació et provoca una certa por, automàticament l'ansietat baixa, dilates tot el que és el tòrax, el diafragma, ajudes a que la respiració vagi molt més fluida, amb la qual la comunicació també és molt més clara.
Hi ha molta gent que comença les seves intervencions dient: estic nerviós, estic nerviosa. I l'Àlex Rovira, com s'ho fa?
Doncs, a veure, hi ha una premissa que crec que val la pena tenir al cap, no? I és que no podem no comunicar. Estem parlant de comunicació i és inevitable no comunicar. La manera en la que mirem, en la que ens belluguem, el nostre silenci, està dient moltes coses. I són les coses que realment arriben. Jo penso que sobretot la comunicació conmou, arriba, transforma quan es fa des de la senzillesa i l'autenticitat. No estic molt d'acord amb tot el que han dit en la Patrícia i en Ferran, no? És el sentiment, és l'emoció el que fa que impregnem i adquirim coneixements. No està demostrat, l'Antonio Damasio ho ha demostrat, que el nostre cervell no funciona aïlladament entre el que pensem i el que sentim amb emocions. Qualsevol concepte, qualsevol paraula, des d'un nom propi, com pot ser Anna, Ferran, Patrícia, Gaspar, o un objecte, arbre, genera una ressonància emocional. Per tant, a l'hora de comunicar és important, és molt important que hi hagi una coherència i una autenticitat a l'hora de parlar des de les emocions. A mi un exercici que m'ha estat molt útil i que em va ser molt revelador amb un exercici de psicodrama que vaig fer fa molts anys, amb un taller de psicodrama, per perdre la por escènica i la por a parlar, que és que en el fons estàs parlant amb un amic. Com ens sentim quan ens sentim amb intimitat i amb sintonia amb una persona? No hi ha defenses, no hi ha pors, ens deixem estar. Podem parlar amb tota la tranquil·litat i a la vegada podem prendre consciència del que pensem i del que sentim. Perquè en l'amic no només volem expressar-li allò que sentim i pensem, sinó que també ens interessa molt escoltar-lo. Per tant, el bon comunicador copsa des de l'ànima, des de l'esperit, més enllà que des de les oïdes. Es posen en relació amb l'altre i intenta fer-se permeable i profundament sensible, que diu. Un apunt, l'etimologia ens diu moltes coses, no? Orador ve d'orar, ve de pregar. Un bon orador és aquell que convida a que els altres pensin en si mateixos i un bon comunicador és aquell que convida a comunicar-nos i estar en comunitat, és a dir, que tots ens unim. Per tant, el bon comunicador és aquell que aconsegueix que no hi hagi una frontera entre un i l'altre, que es generi una unitat de consciència.
Què en pensa, Patrícia?
Estic totalment d'acord. El sentiment i l'emoció és el que ens fa bellugar, no? És el motor que ens fa comunicar, que ens fa ganes de relacionar-nos, que ens fa ganes de establir contactes. I després també volia parlar del valor de la paraula. La paraula té una càrrega energètica molt, molt gran, molt profunda, i té un valor molt important. Llavors, segons com nosaltres ens relacionem amb la paraula, és tal com arribarà.
Això és l'ofici de viure a la sintonia de Catalunya Ràdio amb eines pràctiques. I ara, com sempre, com cada divendres, des que vam començar, des de la setmana passada, tenim el goig d'escoltar el bloc de notes. Jo, clar, no sé si en el bloc de notes hi haurà coses íntimes o punts íntims. No voldria
ja
envair la intimitat de l'Àlex Rovira. El bloc de notes, a partir del qual ens explica coses l'Àlex Rovira, a partir del que ha vist i sentit els últims dies. Per on comencem avui parlant dels nostres límits? Àlex?
Doncs en el bloc de notes les inspiracions són qüestions quotidianes que obren una finestra d'associació d'idees i que és el que portem aquí per compartir, no? I en aquest cas la percepció va ser una papallona volant. Vaig veure una papallona molt bonica volant al Montseny i em va venir al cap un paràgraf d'un llibre de la doctora Elizabeth Lucas, que és una logoterapeuta, alumna d'en Viktor Frankl. En un dels seus llibres, que no recordo quin és, però en té dos o tres publicats per Païdors, explica un experiment molt interessant que es va fer amb les papallones amb el cuc de seda. Què passa si a la papallona li facilitem la sortida del capoll? És a dir, si en lloc d'ella esforçar-se per trencar-lo, on es deixa moltíssima energia i on pràcticament surt exhausta, què passa si li facilitem? I segons ell explica, els investigadors van fer això, van agafar moltes mostres de capolls de cucs de seda i van fer una apertura amb unes tisores just en el moment en el que la papallona començava a fer l'esforç. És interessantíssim què va passar. El facilitar-li el límit per part dels altres, quan la papallona va sortir, no sabien volar. S'arrossegaven per terra. No havien desenvolupat la capacitat d'esforç i l'energia suficient per superar un límit, que era el límit de la pròpia frontera natural que li donava allò, aquell espai on s'havia transformat. I penso que és una metàfora preciosa. És a dir, nosaltres podem acompanyar i podem observar algú que està en un procés de canvi, però és molt important, si volem créixer, donar el permís a que l'altre s'esforci, es superi, i d'aquesta manera pugui créixer, superant ell mateix amb el seu esforç els seus propis límits. De vegades tenim tendència a salvar els demés, sense que ens ho demanin. I fent això no estem deixant que la persona pugui arribar per si mateixa a despertar el potencial que té dins.
Tots tenim, Àlex Rovira, un potencial més gran del que ens pensem?
Jo no estic convençut, Gaspar. De fet, pensava, ara mentre estava escoltant-vos, no m'ha vingut una idea, que era els límits del futur seran les habilitats del present. És a dir, tots ens hem anat construint a partir d'utopies. No sabíem caminar, no sabíem llegir. Vam aprendre a caminar, vam aprendre a llegir, vam aprendre a pensar. Qualsevol habilitat, qualsevol superació de límit implica necessàriament una sèrie de principis, una sèrie d'actituds que ens ajudaran a tirar endavant, no? Des de negociar en les pors fins a posar-hi passió. Sobretot jo crec que la superació d'un límit té molt a veure amb trobar-li un sentit. Per què volem fer allò? I de quina manera aquest sentit ens ajudarà a créixer com a persones i a créixer els demés. No hi ha combustible més gran que l'amor compartit, no? Que la passió compartida, que la compassió o que la voluntat de millora contínua, no? En aquest sentit, penso que també per superar límits hem d'apel·lar a un concepte molt important, que és la lleialtat, la fidelitat en els altres mateixos i els que ens envolten, no? Si aquesta lleialtat la combinem amb passió i amb responsabilitat, moltes coses que ens semblen impossibles no ho seran. Hi ha hagut molts tòpics que al llarg de la història s'han desmuntat, no? Com que l'home no podia fer la milla en menys de 4 minuts, fins que un metge va demostrar que no era atleta, que es podia fer, i aleshores en un any 9 persones van superar el rècord de la milla. Perquè moltes vegades, com hem dit més d'un cop, allò que creiem és allò que creem. És evident que hi ha vegades en les que a una persona li pot resultar molt difícil assolir una fita que potser és impossible per al seu entorn i circumstàncies, però pas a pas podem arribar molt més lluny del que ens imaginem.
I moltes vegades necessitem, efectivament, l'exemple. O sigui, que ens sigui dit que allò és possible.
Exactament. No? Exactament.
Que algú ens mostri o que algú...
El referent.
Sí, que sentim el testimoni d'algú, per exemple, que ens digui això ha estat possible o que ho llegim. I aleshores ja ens en veiem en cor.
Absolutament, perquè per una qüestió de ressonància, per una qüestió d'empatia, a més, per una qüestió també d'obtenció d'informació, com ho ha fet aquesta persona, quin ha estat els seus mecanismes, de fet és el principi dels grups d'ajuda mútua, no? Qualsevol procés de desintoxicació, de trencar amb una addicció, sempre és important tenir al costat a la persona que ens pot ajudar a mostrar-nos quin és el camí que ha seguit.
No dia em que fui mais feliz, eu vi avião. Se espelhar no seu olhar até sumir. De lá pra cá não sei, caminho ao longo do canal.
Són 9:15 a l'Ofici de Viure, a la sintonia de Catalunya Ràdio, com cada divendres, escoltant el bloc de notes d'Àlex Rovira. Tancarem el programa amb Oriol Pujol Grotau parlant-nos avui de l'èxit. Què entén ell per èxit? Àlex Rovira, per tant, els oients que ens estiguin escoltant en aquests moments i que pensin, jo tinc uns límits determinats per el context en què he nascut, la família en què he nascut, l'educació que he rebut, el fet que he d'alimentar no sé quantes boques cada mes, què els diria?
Mira, jo diria que hi ha una frase que me l'ha sentit més d'un cop, que és de Balzac, que deia que la resignació és un suïcidi quotidià. I que penso que no només tenim el dret, sinó l'obligació de procurar créixer. La vida és una enorme oportunitat. La vida ens brinda el temps i l'espai i les dimensions necessàries perquè desenvolupem la nostra consciència i la nostra capacitat d'estimar, no? Prova-ho. Intenta-ho. L'altre dia vam acabar amb dues paraules. Cal fer. Per superar un límit ens hem d'arriscar. Hem de tenir coratge. I el coratge, moltes vegades es pensa que el coratge és no tenir por, i és fals. El coratge no és la manca de por, sinó la consciència de que hi ha quelcom per la qual val la pena arriscar-se. A mi hi ha hagut un testimoni que m'ha emocionat profundament, en Francesc, no? Que abans ens deia que un cop ell va tenir un accident i va perdre la capacitat, doncs, de veure, va perdre la por a comunicar-se, no? Probablement va tenir que fer l'esforç d'expandir les seves habilitats per entrar en contacte amb l'altre, no? La superació de límits ens pot venir per convicció o per compulsió. Perquè en un moment determinat no estem satisfets amb la nostra vida i hi ha una força dins que revela, per això és tan important la provocació, que ens revela anar més enllà de nosaltres mateixos i a crear circumstàncies que possibilitin que s'encarnin utopies, és a dir, el no lloc, l'utopia és el no lloc, però que ens ajuden a tirar endavant. Quan no és per convicció, és per compulsió. Moltes vegades, no sé si heu vist el vídeo de la conferència de Steve Jobs a Stanford, és un vídeo extraordinari, que acaba amb dues frases, stay foolish, stay hungry, és a dir, sigueu folls i tingueu fam.
I sobretot deixeu-vos endur pel que us digui el vostre cor.
Exactament. Fem l'exercici de mirar-nos a nosaltres mateixos. Fem l'exercici de prendre consciència quines són les limitacions que ens posem conscient o inconscientment. Perquè és molt fàcil concloure que com això sempre ha estat així, seguirà sent així. Milton Erickson, considerat per molts el millor psicoterapeuta de la història, deia, si vostè segueix fent el que està fent, seguirà obtenint el que està obtenint. Si vostè vol aconseguir quelcom nou o diferent, ha de fer quelcom nou o diferent. És una obvietat, però és així, és ben cert. No podem arribar a lo impossible si no ens atrevem a fer el pas cap a ell.
En el mateix vídeo, l'Steve Jobs explica, bé, doncs, tots els seus vaivents amb Apple, no?
Absolutament.
Va ser el fundador i després el van fer fora.
Exacte.
I ara l'han fitxat de retruc, eh? Vull dir que la vida dona unes voltes
dona
increïbles.
Voltes. El sentit no el veurem fins al final. Hi ha una frase molt bonica, que és anònima, que diu, com no sabia que era impossible, ho vaig fer. Penso que això ens refereix a l'univers de les possibilitats que tenim davant de la vida, no? Si nosaltres moltes vegades, des de la innocència, no des de la inconsciència, des de la innocència, ens atrevim a fer coses, probablement ens sorprendrà la vida amb la seva resposta, no? El coratge, que està molt vinculat amb la capacitat d'estimar, Plató deia que no hi ha persona, per covard que sigui, que no pugui esdevenir un heroi per amor. Això és el que ens porta a superar els límits, no? Per això moltes vegades, des de la inèrcia, és molt important pensar aquesta superació de límits, quin bé farà a la gent que estimem i al nostre entorn. Quan això es produeix, quan hi ha aquesta consciència de contribució, aquesta consciència de servei i de lliurament a l'altre, és molt més fàcil atrevir-te a reptes que probablement et semblaven impossibles.
Àlex Rovira amb el seu bloc de notes d'un color, com dèiem l'altre dia, molt cridaner, que no passa gens desapercebut, i en Ferran Ramon Cortés prenent notes també.
Prenia notes, i això que deia l'Àlex d'aquest exercici de mirar-nos a nosaltres mateixos, tan interessant, que jo el trasllado a la comunicació. Jo crec que al final la comunicació amb els altres és reflex de la comunicació amb nosaltres mateixos.
Exactament.
Ens hauríem d'escoltar una mica quins missatges ens donem, perquè si nosaltres ens donem missatges d'usos amb nosaltres mateixos, ens diem, no ho he fet prou bé, ho havia d'haver fet millor, no he estat bé, he fracassat. Tot això és el que tenyirà la nostra comunicació cap enfora. I és el tipus de missatge que donarem als altres sense donar-nos en compte.
Ens envia un correu electrònic amb Vicenç que ens pregunta què li dius a la teva filla quan et diu pare, no t'enrotllis, però tu necessites temps per explicar-li alguna cosa. Aquí podeu dir coses, eh? Tant l'Àlex Rovira com el Ferran Ramon Cortés.
Ens ho diuen, les nostres filles.
Jo recordo en la pel·lícula Bowling for Columbine que apareix aquest, el Marilyn Manson, no? I li pregunten, amb què li diria vostè a la gent jove perquè canvin d'hàbits i tal? Diu, jo no els diria res, probablement els escoltaria, que és el que els pares no fem, no? És a dir, si la filla ens diu, pare, no t'enrotllis, dic, perfecte, jo em callo, però tu què tens a dir-me? T'escolto.
Jo hi afegiria que a vegades amb els nanos ens comuniquem en un registre equivocat, no? Els nanos entenen molt millor una metàfora, un conte, una història. Explica-li una història de la seva àvia, una història del qui sigui, per explicar-li el que li vols dir. Exacte. Això és molt més eficient, perquè el concepte, ells no estan acostumats, i és quan et diuen t'enrotlles, perquè no es mouen amb concepte, i és un rotllo.
I perquè els nanos són, sobretot, diu, no prediquis, el teu fill t'està mirant.
Sí, sí.
És a dir, si al nen li vas amb un discurs mental o racional i està observant que hi ha una incoherència entre allò que es diu i allò que ell veu a casa, probablement, que no deu ser el cas de l'amic que ens ha escrit, però probablement ens dirà, escolta, talla el rotllo perquè el que estàs dient jo no ho veig.
I per últim, responent a la Fina,
sí,
com s'ho fa en Ferran Ramon Cortés per ser proper?
El primer que li vull dir és que li agraeixo molt el comentari, que em fa molta il·lusió. I jo diria que és que jo concebeixo qualsevol comunicació, encara que jo sigui el ponent, com un acte de respecte, i per tant el que intento és estar amb ells com a acte de respecte, ni més ni menys.
És essencial. De fet, el resum, una miqueta, de l'art de comunicar passa per el respecte i el valor a la presència de l'altre, a la dignitat de l'altre, a la vida de l'altre. Al final, quan estem parlant amb algú, quan algú ens està brindant el seu temps, ens està brindant fragments de la seva vida. I per tant, penso que, i sobretot si són persones que han fet l'esforç de desplaçar-se o de, entre diverses alternatives, escoltar-nos o de pagar per venir allà, has de lliurar-te amb tota la teva ànima a intentar fer que aquella persona rebi el màxim del que tu li pots donar.
9:45 abans d'escoltar Oriol Pujol Brotau. Moltes gràcies, Patrícia Boit, per haver vingut avui per primer cop a l'Ofici de Viure. Bona nit i bon cap de setmana.
Gràcies
a en Ferran Ramon Cortés, ens acompanyarà aquesta temporada parlant de temes de comunicació.
Gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana i moltes gràcies a l'Àlex Rovira, qui tornarem a sentir la setmana que ve amb el bloc de notes.
Gràcies, Gaspar. Catalunya
Ràdio. Aquest ja fa dies que està estrany.
Tot el dia riu. I la Montse i la Carme sempre li van a darrere.
que sap si s'ha comprat un cotxe nou o què?
Ni idea, tu, és ben
calla,
bé
que...
Hola, com esteu?
Bé, bé.
Anar fent.
Se't veu a la cara. Has aconseguit la casa que realment volies tenir i la satisfacció es nota. Equívoc Albert Disseny, la millor solució per la decoració de casa teva. Equívoc Albert Disseny. Albert Disseny. Al carrer Prudenci Comelles, 2430. 93 872 81 11. Vine a Manresa i en gaudiràs.
Stalin. Estrena mundial el 18 de setembre al Teatre Tívoli.
Un espectacle de Josep Maria Flotats, la història d'un matrimoni de científics al Moscou del 1952.
Stalin, a partir de la novel·la In Execution Ordinaire, de Marc Diguet.
Venda d'entrades al Servicaixa al 902 33 22 11 i a les taquilles del Teatre Tívoli.
Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada.
Ens agrada el futbol. Per això nosaltres t'ho donem absolutament tot. La Lliga, la Copa, la Champions. Canal Plus, la casa del futbol, en exclusiva Digital Plus. Abona-t'hi per tan sols 19,95 al mes. Truca al 902 170 902.
Cada dia es produeixen a Catalunya més de 400 accidents laborals. Avui...
La caldera pot deixar d'aguantar la pressió.
La bastida pot caure.
La rasa es pot ensorrar.
El cable es pot trencar.
Els accidents no avisen. No esperis que n'hi hagi un per reaccionar. A la teva empresa, posa les mesures de seguretat per evitar-los. A la feina, cap risc. Govern de Catalunya.
Si ja has sentit 100 vegades la cançó de l'estiu i has menjat paella al costat de 3.000 guiris, és normal que estiguis desitjant que s'acabi l'estiu i que comenci ja la lliga. Per això Imagenio et porta la lliga, perquè al final de l'estiu comenci de la millor manera i gaudeixis durant tota la temporada dels 4 partits al mes que més t'agradin pel preu d'un. Perquè la millor manera de seguir la lliga és a Imagenio, i el millor futbol també. Contracta-ho ara al 904 i telefònica online.
Catalunya Ràdio. No hi ha color.
I avui amb Oriol Pujol Brutau, especialista en conducta humana. Bona nit, Oriol. Volem parlar de l'èxit. Gran paraula, l'èxit. Vosaltres en els vostres cursos amb la Mary us trobeu amb tota mena de definicions sobre l'èxit.
Sí, per exemple, l'últim que vam donar vam començar a preguntar a tots els participants, que eren com uns 12, i li preguntàvem a veure què era per ells, què significava tenir èxit a la vida. I va ser interessant perquè cada un d'ells presentava un cas personal d'èxit a la vida i eren més aviat uns com si l'èxit vingués de fora. Els altres m'ho han de dir si l'objectiu que he aconseguit val la pena, i els altres són els que em diran si he tingut èxit a la vida amb el meu treball, amb el meu esforç i tot això. En canvi, altres, quan parlaven de coses més personals i de l'èxit personal a la vida, ells parlaven de coses més interiors, que l'èxit ve de dintre. Més aviat l'esforç que tu fas per aconseguir un objectiu, i l'esforç depèn de mi. Llavors, no que l'objectiu no sigui important, l'objectiu és més aviat com el termòmetre que em dirà si l'esforç està ben encaminat. De manera que nosaltres sempre, quan ens esforcem, per exemple, per preparar un curs amb la Mary, sempre podem veure l'objectiu, a veure si s'ha obtingut l'objectiu. I si s'ha obtingut, aleshores vol dir que aquest esforç estava ben dirigit. Però a vegades potser ens donem compte de que l'objectiu no s'ha, com si haguéssim trobat completament, no s'ha lograt completament. Aleshores, l'esforç ha d'anar encaminat per una altra manera. Però per nosaltres l'èxit és més aviat interior, és l'esforç que jo faig per obtindre alguna cosa.
Clar, perquè està sempre depenent de l'exterior... És molt estressant, no?
Sí, estressant, i sobretot dependència dels altres. Jo vull dependre de mi mateix, no vull dependre dels altres. Que els altres m'ho confirmin, que els altres diguin, etcètera, que estan satisfets amb l'esforç que he fet, molt bé, això ajuda. però que no sigui això el més important.
Clar, però què li diria, per exemple, a un oient que en aquests moments digui això està molt bé, aviat està dit, però jo he de vendre no sé quants cotxes al mes, perquè si no venc no sé quants cotxes, em quedo sense feina.
Però bueno, és que aquí, que són els valors, diguem, de l'empresa. Si el valor de l'empresa és el número de cotxes que vens, això és un d'aquests valors que és molt difícil d'obtindre. Jo em puc esforçar, puc fer tot el que pugui, però l'objectiu no depèn exclusivament de mi, depèn d'altres coses. Que encara que hi ha moltes empreses que funcionen com tu dius, vull dir, que posen objectius, que posen entre l'espai de la paret, i llavors això són més difícils. Però potser podríem parlar un altre dia a veure com els valors de l'empresa i els meus valors personals poden realment combinar-se, que a vegades és molt difícil.
Gràcies, Oriol. Bon cap de setmana. Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio hem après, entre moltes altres coses, que quan intentem convèncer, no convencem, que el que hem de fer és estar convençuts i intentar contagiar el nostre entusiasme. I fer que la gent vingui a nosaltres en comptes de voler-la arrossegar cap a nosaltres. Diu Francesc Torralba que es fa escoltar qui parla amb el cor a la mà, qui sap vestir de sinceritat el que diu. Però hi ha un element primordial en l'art de fer-se escoltar, la conducció no forçada i amable de l'oient cap a un nucli secret. El bon orador té l'art per agafar de la mà l'oient i d'orientar-lo per contrades que desconeix i el fa viatjar per espais i territoris que li són desconeguts. Les coses que tan sols entenem, les oblidem. Les coses que, a més d'entendre, les sentim, les recordem per sempre. Bona nit, bon cap de setmana.